tan actualíssim i de tan omnipresent, el llegat de George Orwell ens arriba amb aires amb el son profètic, però sobretot amb la vigència que només proporciona una obra sòlida i musculada. Ja fa 9 anys que el CCCB acull el Dia Orwell, un festival nascut per reivindicar-ne el pensament des d'una ciutat tan lligada a la peripècia de l'autor d'homenatge a Catalunya. Avui a Ciutat Maragda també volem homenatjar una figura capital per entendre el món present, per entendre el món on els sistemes d'hipervigilància, el control social i la manipulació del llenguatge sovint semblen els grans germans a l'ombra de la realitat, en una còpia vitaminada de 1984. Parlem, per tant, d'Orwell, del seu compromís polític i del compromís estètic amb un dels estudiosos que més s'hi han dedicat, l'escriptor i anglòfil Miquel Berga, un dels impulsors, de fet, del Dia Orwell del CCCB, amb en Borja Bagunyà i amb l'Ol Beltran, que també analitzarà l'assaig Pandèmia i Postveritat de Jordi Pigem. Avui, doncs, des de la Franja Aèria 1, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som i obrim, per tant, saludant Miquel Berga. Què tal? Benvingut al programa.
Hola, què tal?
Molt de gust. En Borja Bagunyà.
Hola, com va?
I Adolf Beltran.
Hola.
Avui ja us sabeu convocats per celebrar el llegat i la vigència de George Orwell, com de fet fa, diria que des de l'any 13, no?, el CCCB, amb aquest dia, la commemoració del Dia Orwell.
Sí, és el nou any que hi han activitats relacionades amb això, sí.
Això mateix. Aquest any, com sabeu, han passat pel CCCB, Ali Smith, Rebecca Solnit, grans noms del pensament i de la cultura, com sempre, també amb les rutes literàries a Barcelona, i com, també, malauradament, com sempre, amb noves raons i amb nous arguments per tornar a explicar la vigència en molts àmbits de Orwell. I ara penso en Andrei Kuraychek, no?, i en la situació a Bielorússia. És a dir que en tots els sentits sempre hi ha algun motiu, i la geopolítica ens ho demostra, que tornen a posar, si és que calia, sobre la taula el llegat del seu pensament, no?
Sí, la meva impressió és que això no és culpa de l'Orwell, és culpa de la posteritat, que és una cosa que un no controla, no? I la posteritat, els esdeveniments, les coses que fan que en el seu moment, l'any 50, quan Orwell va morir, qualsevol historiador de la literatura, si es fixés en aquell moment, home, pot dir, bé, aquest senyor abans de morir-se ha escrit una novel·la, un parell, que al final sembla que s'estan venent, eh? Això seria una mica tot, s'estan venent bastant bé, aquí acabaríem, però no és el que un hagués apostat de dir aquest, de tota la seva generació d'escriptors britànics als anys 40 i 50, no diries aquest és el que encara el 2021 tindrà com més vigència, se'n parlarà més que qualsevol dels altres. És una sorpresa literària molt interessant, no?, i que explica, per una banda, la curiosa història dels llibres, no?, que sempre és una curiosa història, que té a veure amb les victòries pòstumes, que jo crec que és un concepte que lliga molt amb la vida personal, política i literària d'Orwell, victòries pòstumes, no?, i també amb el concepte de justícia poètica en alguns aspectes que segurament aniran sortint en aquesta conversa.
Déu-n'hi-do, justícia poètica, sí, exacte, en molts casos, i vaja, i també amb una idea troncal, perquè l'altre dia repassava també els diferents debats que ha suscitat aquest dia Orwell i la celebració, no?, i per exemple pensava, citava Bielorússia, per anar a una altra banda, la Xina, recordo amb Manel Uller parlant d'una de les nocions troncals en tota la narrativa i en el pensament d'Orwell, que té a veure amb la vigilància i amb tots els perills polítics del control, no?
Sí, d'entrada, si creieu que té sentit aquesta història del dia Orwell, no?, que estem parlant de 9 anys, i ara parlàvem de les victòries pòstumes i el d'això, tot això jo ho veig molt lligat a la cosa aquesta de... Aquí tenim un nom clarament conegut universalment, no?, George Orwell. I tenim, com a país, o petit país, i com a ciutat, tenim, doncs això, tenim que les paraules Barcelona, la paraula Catalònia, en el món de la gent mínimament cultivada de l'univers, del planeta, doncs les associen ràpidament amb George Orwell més que amb cap altra cosa, segurament, la Doris Lessing va venir fa no sé quants anys a recollir un Premi Internacional a Catalunya i deia, no, jo, bueno, Catalunya per mi és un topos en el que he viscut, tot i que és la primera vegada que aterrisso en aquesta ciutat i veig aquest país, però jo hi he viscut perquè, esclar, no, és aquesta relació que tenim, no, a través de la literatura amb això. I la pregunta que et fas és, dius, i què deu haver passat a Catalunya perquè tinguent aquesta ganga increïble, no, la ciutat o el país hagi retornat en principi històricament tan poc en aquest pobre home que va morir com va morir, no? Uh-huh. Com és que no? D'això? Hi va haver un moment just abans dels Jocs Olímpics, o sigui, durant l'època d'en Franco res, després just abans dels Jocs Olímpics l'alcalde Maragall va tenir una iniciativa de fer una plaça Orwell, allà a la Rambla, baixant a la Rambla a l'esquerra, que té una de les també anècdotes literàries més bones de la història de la literatura, que jo l'ensenyava a aquests congressos als Estats Units o pel món, i era hilarant la gent com es patava de riure, no?, perquè justament algun funcionari municipal se li va acudir allà on te deia plaça George Orwell, no?, just a sobre, tenim fotos de l'època, just a sobre, i van posar la primera, tu deies, ara deies sí, això sí. Dels iogurts i la Xina, la vigilància, no?, la primera, pla pilot total, la primera càmera de vigilància de l'espai públic, no?
Jo vull pensar que era algú molt llegit, no pot ser una, no pot no ser una ironia literària meravellosa.
És una càmera irònica.
Jo m'encantaria, no?, que fos algun funcionari que diu, ara els hi fotré el xiste definitiu en aquests que han posat aquí plaça Orwell i tal, no? I clar, era boníssim. Bé, doncs, alguna cosa es va fer una plaça, aquella, vam inaugurar la plaça, jo mateix vaig haver de parlar en aquell acte, hi havia en Víctor Alba i l'alcalde Maragall, per tant, bueno, mira, una plaça, i és algo a l'any 90, a l'any 90. Mentrestant, per exemple, les edicions d'Homenatge a Catalunya, fins al 2003 es van anar publicant amb la censura franquista, cosa que projecta una llum inquietant sobre l'indústria editorial catalana, no? Perquè dius, cony, no, si no n'hi ha de censurar, però, bueno, ja tenim el llibre, anem-lo reeditant, amb censura, quin problema, ja ens agrada, censura franquista. Cosa que ha esbiaixat molt a vegades la percepció d'Orwell, no? Perquè si en el llibre li treus el que treu la censura, el deixes amb el que treu la censura franquista, etc. Bueno, aquest és un altre tema. I, doncs, és que pràcticament no gaire res. I llavors, fa 9 anys, 3 o 4, vam demanar refugi al CCCB per fer res, unes petites lectures d'Homenatge a Catalunya, perquè era el 80 aniversari, es va fer una edició especial d'Homenatge a Catalunya i tal. I d'aquell petit embrió, i gràcies a la bona disposició i intel·ligència de la gent del CCCB, que són molt, molt bons, doncs van anar estirant aquest fil i el que dèiem, no?, ho han sabut convertir en que la ciutat, per fi, té en el calendari cultural això que en diu el dia Orwell, que a vegades acaba com aquest any, quasi dura un mes, no? Però, i doncs això per mi és una gran notícia, sobretot perquè no són actes dedicats a valorar la figura d'Orwell o santificar-lo o demonitzar-lo o parlar de... No, sinó que és aprofitar elements del llegat d'Orwell que poden ser significatius en el món contemporani, no? I això ho fan esplèndidament any rere any.
Sí, sí. Això en el camp del debat i de l'actualitat, no? També en el camp de l'actualitat editorial, en aquest cas, Orwell és una bona notícia que mai no deixa de ser present, no? Fins i tot sense censura, cosa que també celebrem. I vaja, en el cas, a més, d'en Miquel Berga, com sabeu, se n'ha ocupat abastament en diferents ocasions i també en diferents llibres, quan La història et crema la mà, per exemple, publicat a Tusquets, fa un exercici que, a més, és molt interessant perquè el posa en relació a Weissenhug Oden, grandíssim poeta, que tots els van passar l'any 39, expliques, no?, tement, com molts altres, que els bombardejos feixistes sobre Barcelona de l'any 38 tinguessin rèpliques i fos el primer símptoma d'una expansió terrible, no?
Que és un moment de trànsit i ens podem imaginar fàcilment, no? Per gent que, com tots dos, van tenir relacions amb la Guerra Civil Espanyola, dos escriptors que viuen aquest moment de trànsit entre el final de la Guerra Civil Espanyola i com va acabar, amb una visió finalment molt crítica sobre el seu propi bàndol en el que ells van intentar col·laborar per raons diverses, i just abans de que comenci la Primera Guerra Mundial, no? I en aquest moment es nota molt com els esdeveniments històrics, polítics, el que sigui, forcen i condicionen totalment la, diguem-ne, la posició literària de tots dos en relació a les seves obres, eh? Per Oden és absolutament decisiu. El dia que cau Barcelona és l'endemà mor Yeats, un poeta de referència per Oden, i Oden està arribant a Nova York abandonant Anglaterra, eh? I mentre cau Barcelona i es mor Yeats, escriu un poema decisiu per a la seva posició com a poeta, en el que hi ha una de les més famoses línies de la poesia britànica, és aquella que diu "Poetry makes nothing happen". La poesia no fa que passi res, que és una manera de revisar la seva pròpia posició en relació a poemes que ell havia escrit de suport a la causa republicana durant la guerra. El més famós de llarg i estupendo com a poema, que es deia Spain, excepte que ell en aquell moment ja sap que aquells poemes responien a consignes, en el fons, polítiques. Ell descobreix que la seva veu no és la seva veu privada. Allò és la veu pública, que la pressió ambiental fa que tal, i que tothom tal, i acaba assumint que la poesia ha de fer, és molt important i pot fer moltes coses, però el que no pot fer és de que és deshonest utilitzar la teva capacitat retòrica per escriure poemes inflamatoris, Today the Struggle, no sé què, i ell és una cosa que és, jo crec que és un moment decisiu. I en el cas d'Orwell, l'experiència catalana i l'escriptura d'homenatge a Catalunya és la clau interpretativa del que serà 1984, sí. Sense cap mena de dubte.
Hi ha un assaig meravellós, i hem portat avui, ja aniran sortint diferents llibres, jo he portat un llibre que m'agrada especialment, que es diu Llibres o cigarrets, en la traducció de Dolors Udina, que va publicar a Viena l'any 16. És una col·lecció d'assajos d'Orwell, on, per cert, hi ha una de les coses interessants de la seva escriptura, que a vegades, quan parlem sempre en termes tan greus, no recordem prou sovint, que té a veure amb el concurs de l'humor, no? Perquè des del primer assaig on explica això, com l'equivalència entre que acaba gastant més diners amb cigarrets que no pas amb llibres, i contra la idea i el tòpic que els llibres són cars, o fins i tot la seva època com el llibreter de vell, no? I el tipus de descripció que fa dels clients que hi arriben. Però hi ha un assaig molt pertinent amb això que parlàvem, que té a veure, que es diu "Per què escric", no? I ell acaba fent una mena d'enumeració de les diferents raons per les quals un pot escriure, que són pur egoisme, entusiasme estètic, impuls històric o propòsit polític. I després ve una explicació que lliga molt amb això que deies, Miquel, quan diu: la Guerra Espanyola i altres esdeveniments, el 36 i el 37, van canviar el meu sistema de valors i em van fer comprendre el món on vivia. El meu desig més gran durant els últims 10 anys ha estat convertir l'escriptura política en un art, no? I aquí, efectivament, veus l'empremta profundíssima que té en la seva escriptura, en el seu pensament, per descomptat en les seves ficcions, tota aquella experiència que a més va anar allà, no? Sí. Des de l'any...
Però fixa't, convertir l'escriptura política en un art.
Sí, 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 sí.
Aquesta és la clau. És a dir, estem parlant d'un escriptor que té claríssim que en aquelles circumstàncies hi ha causes que cal denunciar o per les quals lluitar. De fet, ell ofereix la seva vida, un noi de 33 anys ja, educat a Eton, etc. Escolta, tu ara, tu creus que això és seriós? És a dir, a l'any 36 venir a travessar Europa, venir a Espanya, anar a les muntanyes dels Monegros, que et fotin un tiro, com li van fotre, i li va travessar el coll, sí, sí. No va morir de pura casualitat. Per tant, literalment, és un home que en nom de l'antifeixisme ofereix la seva vida contra tota lògica, des del nostre punt de vista, possiblement ara. Qui faria una cosa així? En un lloc, en aquella peça estranya. L'Oden deia aquella peça que està soldada a Àfrica, volent dir Espanya. Allà en aquell lloc tan insòlid vas oferir la teva vida. I per tant, hi ha la militància, hi ha, com sabeu, George Orwell és un pseudònim, no?, d'Eric Blair. Mm. Tant l'Eric Blair està allà fent això, no? Però el que escriu es diu George Orwell. I el George Orwell és algú que té molt clar que perquè la denúncia política, pel que sigui, funcioni, s'ha de fusionar amb la capacitat artística. Té una... I el lector una mica atent de llibres com Homenatge a Catalunya, que va dir, ah, sí, bueno, esclar, és una cosa autobiogràfica, les aventures d'un tio que està allà, ho explica, el que li ha passat al front, és literatura política, volguem-nos en dir política, no. És que mires el llibre i dius, home, això no ho ha escrit l'Eric Blair. Això ho ha escrit en George Orwell i ha construït astutament una narració pensada des del principi al final, amb unes estructures, això, que a última hora és el que fa que sigui eficient la literatura al servei d'entendre la realitat, inclús les coses doncs, de la política o el que sigui. Per tant, a mi m'agrada molt reivindicar això perquè ell era sumament conscient de que per ser escoltat, jo sempre dic que Homenatge a Catalunya és un llibre escrit amb els mecanismes propis de la ficció, no? El qual no vol dir, per tant, no és veritat, no, és sumament veritat el llibre, és sumament verificable, la bala és certa, el front és cert, ell va venir, etc. Però l'està escrivint algú que domina els mecanismes de la narrativa, de la ficció. De manera que, si Homenatge a Catalunya ens l'explica l'avi que tenim allà, un senyor, que ara t'explicaré el que va passar a la guerra, al cap d'una estona ja ens enganxem. Però com que afortunadament això ho va escriure algú que tenia la literatura al cap, que era un admirador de Joyce, per exemple, que no acaba de... No? La gent no diu, ai, Orwell, política... Joyce? No sé, home, Joyce, cony, esclar, i Henry Miller i tal. Doncs és això el que aconsegueix aquest miracle, no? I que és clau. Curiosament, el llibre que més fracàs de la seva... d'això és Homenatge a Catalunya, perquè quan l'Orwell es va morir, tu imagina't ara, posem-hi un moment, posem-se per la pell d'un tio que s'està morint. Home, la gran experiència vital de la seva vida ha sigut que va venir aquí a Espanya, que va sobreviure, que va venir a matar feixistes, però va haver de marxar aviam si evitava que el matessin amb ell els comunistes, els stalinistes del moment. Home, és una experiència... Que després n'escriu un llibre que és molt important per ell per poder explicar-ho, etcètera, etcètera. I aquest llibre, en el seu moment, pues, no es ven, no interessa a ningú, és la típica veritat incòmoda que és amb les que Orwell és molt especialista. No? I no es ven. Per tant, aquest senyor es va morir pensant, llàstima, quina llàstima, la cosa més important que em va passar, i el llibre més important i més personal que he fet, aquest noi haurà quedat oblidat.
Sí, sí.
Ara ve el miracle de la posteritat. Resulta que com que la Animal Farm i 1984 es converteixen en això, de cop un autor tan famós d'això fa que es reediti l'any 52, el llibre de l'any 38, al cap de 20 anys als Estats Units es reedita. Bueno, aquest, com que ara és tan famós...
Què més té, no?
Sí, què més té aquest? Veu que funciona aquest? A veure, busquem. No? Oh, té un llibre sobre allò, la guerra civil allà, espanyol. Ah, bueno, ja, provem-ho. I com es diu? Vaja títol, Homenatge a Catalunya, quin desastre. Aquest. Bueno, però és igual. I el llibre sobreviu i ara és la porta d'entrada a la guerra civil espanyola més òbvia en el món mundial.
Sí, sí. Sí, sí. No, és meravellós.
És que m'enrotllo perquè...
No, però fas ben fet. És un plaer escoltar-te. I a més, el lligam per descomptat amb aquella experiència, amb aquells anys, i és per tot, I recomano també, ara acaba d'aparèixer un petit assaig i amb McEwan, que es diu L'espai de la imaginació, a Anagrama, que arrenca precisament en el moment, arrenca amb una trobada que mereixeria la literatura de tan bona, que és una trobada entre Henry Miller i George Orwell el desembre del 36 a París, i amb una jaqueta de pana, una jaqueta de pana que Henry Miller li regala a Orwell perquè se'n va cap a Espanya i allà a l'hivern espanyol ja se sap que el fred no és el de... Vaja, que França déu-n'hi-do, però en tot cas, a partir d'aquí, i sobretot aquest assaig que ara comentarem també de dins de la balena, no? El que explica és això, és aquesta dicotomia entre el compromís polític i la llibertat estètica. I però vaja, que tot neix d'això, també.
Sí, aquesta... No he llegit encara l'assaig de Ian McEwan. Estava aquest dia a punt d'escoltar-lo amb això, amb el YouTube, i no sé què va passar a casa, allò típic que sabeu què passa, no? Que el tens allà a punt i després i el tinc pendent. Però l'anècdota amb en Henry Miller és molt interessant en molts sentits. No? Ell arriba i a París se'n vol anar a veure en Henry Miller. I en Henry Miller, que és el més, diguem-ne, entre cometes, apolític possible en el moment, doncs clar, li diu, bueno, Henry Miller era un gran admirador del primer llibre d'Orwell, que és sense ni cinc per París i Londres, Down and Out in Paris and London. I, bueno, es van conèixer per correspondència. El passar per París, l'Orwell, que venia cap a la guerra, para per anar a saludar el seu ídol, gairebé, no? I tal. I el Henry Miller, esclar, imaginem-se la situació. Això ho va explicar el secretari d'en Henry Miller, l'Alfred Perles, i bueno, on vas, noi, no? On vas? Diu, Espanya. Diu, Espanya, però si a Espanya hi ha una guerra. Tu, aquest és burro, vas a Espanya, si hi ha una guerra. I tal. I l'Orwell el comença a dir, oh, però tal, el feixisme, si guanyen els feixismes, serà impossible tenir llibertat d'expressió, els escriptors en aquest moment hem de fer alguna cosa, hem de deixar la ploma i agafar el fusell, i li fot un rotllo d'aquests serios i convençut. I el Henry Miller diu, tu, noi, tu ets un idiota, Tu ets un idiota, tu creus, Boy Scout, li va dir, Boy Scout, tu creus que el destí fatal de la humanitat canviarà perquè tu te'n vagis amb un rifle a les muntanyes d'Espanya? Tu, això és un acte d'un idiota. Però en Henry Miller estava parlant amb un escriptor com ell. I per una qüestió de sensibilitat, de propera, diu, bueno, de tota manera, agafa aquesta jaqueta de pana, ja que era l'hivern, venia el desembre del 36, sí, sí. Ple hivern, i diu, agafa aquesta jaqueta de pana, diu, i agafa-t'ho com la meva contribució d'en Henry Miller a la causa de la República Espanyola.
Quina barra.
No, bueno.
No, està bé, està bé.
I el secretari d'en Perle, aquest d'en Henry Miller, després diu, el que no li va dir a l'Orwell és que la mateixa jaqueta de pana ell l'hagués donat per algú que hagués anat a lluitar per en Franco, perquè el tema era d'escriptor amb un ser humà que agafa això que podria et farà servei, no?
És boníssim. Després McEwan explica que en realitat sabem que Orwell va arribar amb el seu trajo blau, amb la qual cosa McEwan hipotitza que la jaqueta de pana va acabar regalant-la a algú altre. La contribució de Miller va quedar allà més aviat en una història indumentària, no? Però que en tot cas això assenyala un cop més la importància de Borja i de no només de dins dins o fora de la balena del 36 i a tot el que ha passat.
No, és que a més m'ha interessat molt el que deies de l'homenatge a Catalunya com una porta d'entrada, no? Una clau interpretativa del 1984, perquè clar, d'aquest moment ençà tant en molts dels assajos, jo portava aquí una compilació també d'assajos de literatura i política, una de les preguntes recurrents d'Orwell és no només a on es detecta aquest totalitarisme, no? És a dir, com s'organitza i com es ficciona, no? I quins són els mecanismes que acaben fent que s'imposi, no? Que una democràcia es converteixi en una dictadura o que s'imposi aquesta manera de relacionar-nos totalitària o el totalitarisme, sinó que a més ho va expandint a tot arreu. Una d'elles és doncs, des de la metàfora, la cosa més icònica del gran germà, no? El Big Brother. Això que deies de les càmeres, de l'ull, d'aquesta hipervigilància, que ja avança tot el que després durant el segle XX hem anat discutint sobre les societats de control. Vull dir que en aquest sentit, crec que amb el que dèieu de convertir la literatura política en art, una de les claus d'Orwell crec que és que aconsegueix generar aquestes imatges que condensen, no?, tot un problema, que condensen tot un imaginari potentíssim que encara estem declinant, no?, i que encara estem pensant. De l'altra, és molt interessant veure com una i altra vegada està parlant del llenguatge, no? En el Per què escric també parla de la descoberta de la paraula, no només de certs referents o de certes obres, sinó de la paraula com un material, com una cosa, com un problema, no?, que a poc se li va convertint. Però després també avança en un text del 46 que dedica Swift, hi ha altres, eh? Però el text de Swift em semblava molt interessant, de fet et volia preguntar, perquè recordo que Edward Said també en parla quan ell parla de Swift, discuteix amb Orwell, però la lectura que fa Orwell és dura. És a dir, també llegeix a Swift no només en clau d'algú que funda tota una imaginació, no?, amb els viatges de Gulliver, sinó que allà el que hi ha és també un individu britànic que està defensant un cert imperialisme i que no s'adona fins i tot, o que sí se n'adona del que està defensant, no? I allà hi ha una cosa molt bonica, molt, molt, molt lúcida, que és la lectura que fa Orwell dels Winnie Hymns, si ho dic bé, em perdoneu, els Yahoos, no?, i els altres.
Sí, exacte. Que són, Swift no ens ho ha posat fàcil. Inventant criatures.
Els Winnie Hymns. No, i parlava justament de com allà, en aquesta societat que Swift inventa, observa una cosa bestial, diu allà, no tenen paraula per l'opinió, perquè com que tothom ja ha entrat, diguem-ne, tothom pensa el mateix, perquè les paraules només signifiquen una sola cosa, no hi ha possibilitat de dissensió. Com que no hi ha possibilitat de dissensió, de desacord, de debat, diu, ni tan sols fan falta les forces de control, no?, les guàrdies civils de torn. I penses, ostres, això ho està veient el 46, ja està detectant, i a més amb l'explicació que està dient, algú que podia haver-se quedat, diguem-ne, amb la reflexió que el totalitarisme és una violència que s'exerceix des de fora, d'unes càmeres que ens controlen, uns fusells, uns cossos, etc. Que també. Però va molt més enllà i diu, ei, que és que el totalitarisme també és la pèrdua de la possibilitat de que el llenguatge signifiqui una altra cosa, o de fer servir el llenguatge delirantment. I aquí m'hi ressona alguna cosa del Joyce que deies, no?, tancant l'Inside the Whale, no? De dir, aquests autors que justament el que han fet és preservar la possibilitat del deliri del llenguatge, no?, de que la paraula
descampi. Sí, hi ha diverses coses que dius que m'exciten el cap ara de seguida, no? Però una d'evident és quan dius això del llenguatge i diguem-lo de Swift, naturalment, el que acaba fent Orwell en aquesta línia de això que dius, si encongim el llenguatge ja no hi podrà haver pensament crític, no. Mm-hmm. Naturalment és el que acaba ell a dintre de... És l'apèndix de 1984, que és la nova llengua,
sí, la llengua.
Un sistema que diu, a part de la repressió brutal, no, estem fent altres coses, a què ens dediquem? Una que els periodistes podeu ser sensibles a això, no? A què es dedica el Ministeri d'Informació? Mm-hmm. Home, a reescriure tot el passat perquè tot lligui, no? Tot lligui amb el present, no? Tot lligui amb el present. Fer servir el passat contínuament com a coartada per les coses que es fan en el present obliga a reescriure el passat.
Sí, sí,
perquè si llegeixes el passat críticament, les tonteries que fan alguns en el present, diries, home, que no ho veieu, que això no és seriós, i tal, no? Però si aconsegueixes que tothom pensi, no sé què, bé, i això. I llavors ell fa aquella cosa de la creació, és a l'època també de l'esperança, aquestes coses, la creació d'un llenguatge que es basa en que no tinguis instruments per poder pensar críticament, que és molt més sofisticat que no pas que et torturin, per dir-ho així, no? com a operació social. Hi ha el tema de... I el tema de Swift és importantíssim. Swift és una influència claríssima a Orwell i que ens ajuda a entendre, m'agrada molt que hagis posat aquesta perspectiva, que ens ajuda a entendre que obres que Orwell escriu en una tradició satírica. És la que funda clarament Swift, no? Satírica per què? Com el mateix Swift. Swift fa els viatges de Gulliver per criticar la seva societat. Mm. Que naturalment són les operacions que fa Orwell tant a La granja dels animals com sobretot a 1984, que són pensades no per dir hi ha una cosa horrorosa als nazis i als estalinistes, no, vol dir fixeu-s'hi, aquí està ple de petits totalitarismes en potència que d'això, com fan la tradició de la sàtira, no? I això fa que molt sovint, per exemple, a 1984 s'ha tendit, el tenir una data, no?, s'ha tendit a trivialitzar molt això, el món dels medis d'informació els hi encanten aquestes coses, ja som a 1984, me'n recordo, abans de 1984 hi havia ja hi som, no, després ja ha passat, encara, tal. No, diu, home, noi, primera, que moltes edicions ho posen amb dígits, Home, també una altra cosa dels traductors, l'original diu 19, amb lletres 1984, suggereix un món d'una novel·la. Mm. Però si poses 1984 o 1984, però escolta, jo li dic, escolti, Què posa aquí? 1984. Traducció, 1984. No, sí, sí. Has de dir 1984, no? Perquè si no, despistes a la gent. I per tant, s'ha tendit a veure 1984 com una profecia del futur, sí. No? Nostradamus, no, home, no, és un escriptor satíric en la línia de Swift que vol alertar dels perills que hi ha en el present, i per això tot està a l'ambientació de 1984. Si coneixes Londres de l'època, pues tot és el Londres de l'època de postguerra, en el fons és una manera. Inclús sempre havíem tendit a dir que 1984, home, justament els dos últims números, 84, són la inversió de 1948, que és quan ell va estar escrivint la novel·la. Per tant, el que passa, bueno, aquí hi ha una altra història, que és que després es va descobrir, que jo explico aquí, es va descobrir que la seva dona havia escrit de joveneta un poema que es deia Final de segle, End of the Century, 1984, 1984. I el vidu Orwell, perquè l'Aileen, la seva dona, es va morir amb una operació de tragèdia, una noia de 39 anys i tal, i amb aquesta cosa de la contenció emotiva dels anglesos, no? Ell no en va fer cap escarafall, va quedar un nen viudo i amb un nen que acabaven d'adoptar i tot això, ell no va dir mai grans coses de la seva dona. Però seria bonic pensar, encara que potser pugui pensar, que és això, que va saber posar en el títol 1984, perquè era aquell poema que la seva dona havia escrit als 17 o 18 anys, i que poder l'explicació és simplement això, és un homenatge íntim d'ell al record de la seva dona, però l'altre que també doncs, però vull dir que 48-84 també lliga en aquesta intenció.
Jo crec que una de les coses, seguint el fil del que dius, una de les coses més potents i que encara ens interpel·len de la gran tradició satírica distòpica, perquè al final Swift també inventa mons, també podríem imaginar que són fins i tot mons futurs, no? Amb tota aquesta tradició de l'utopia, distopia i la sàtira, no? Que és un triangle molt interessant. Però el que és més, em sembla, més punyent del treball d'Orwell és que justament passa per quan no el llegim com una cosa que ha de venir, no? Que ha d'advenir. Bueno, escolta, 1984, doncs si ho agafem com una data, doncs sí, ja vindrà, i mira, l'hem passat i l'hem esquivat, no? Pensant en alguns. No és una cosa que vingui, és una cosa que ja està aquí en potència, no? Jo crec que tot o gran part del treball d'Orwell tenia a veure, des d'allò, l'observació del llenguatge fins a la descripció d'una societat, anar veient com aquesta mateixa paraula pot acabar conduint-se cap allà. Com aquest petit ús de poder, que ens sembla innocent, perquè, bueno, simplement un comentari en una casa, simplement un treballador amb el seu treballador, amb el seu subordinat o amb el seu col·lega, allà hi ha el germen d'una societat feixista, no? I pensar justament en aquest sentit, des del punt de vista de dos treballs que estaven en marxa, no? Que això del llenguatge, pensava, ara que has mencionat la qüestió del periodisme, clar, pensem que també en aquella època, una mica abans, Karl Kraus estava a la torxa clamant contra com el periodisme estava empobrint el llenguatge, i com aquest empobriment del llenguatge, ell atacava contra el periodisme, però en última instància que per l'ús, diguem-ne, no artístic, no poètic del llenguatge, no? L'estava empobrint tant que estava empobrint la possibilitat d'imaginar, sí, però també d'articular una reacció política, un canvi polític real. Si no tenim el concepte, no podem fer-ho. I per l'altra banda teníem
a mi em fa pensar en Víctor Klemperer. Sí, és que a mi tota l'estona em feia pensar en el control del llenguatge per part del règim totalitari i, per descomptat, el llibre meravellós de la llengua del Tercer Reich, de Víctor Klemperer, que és un altre dels autors que...
Ell ho fa com a ficció, no? Ho fa com a dietari directe de filòleg que va observant això, no?
Sí, un inventari...
Sí, un inventari minuciosíssim i, a més, un registre de com es va transformant el sentit d'una paraula, no? I sí que pensava aquí, o de diverses paraules, sí que pensava aquí en un text d'Orwell, ara mira si el tenies la traducció en català, però veig que no, que justament expressa aquesta possibilitat d'inventar paraules, no? Paraules noves, que és de 1940. I ell aquí parla una miqueta ell ho comença una mica joicianament, no? De dir, no tenim paraules per descriure la consciència no té paraula i quan li posem una paraula la traïm, etc. Però fa un exercici que crec que llegit en aquesta clau no té res d'ingenu i no té res d'estrictament, entre cometes, literari, no? Sinó que ell està parlant de la necessitat de a més, imaginar llenguatge, però no llenguatge concret. Diu, les paraules concretes les inventem ràpid. El nou producte, la nova mena de bicicleta, diu, tal. No, no, llenguatge no, per l'abstracte. No?
Per això ell ens ajuda tant a dir, a denunciar els eufemismes, no? L'eufemisme, que dius, no, no, què vols dir amb això, no?
Que
és el pa de cada dia, no? Si, un lector d'Orwell té l'orella molt atenta a totes les ministres de turno que fan servir eufemismes.
Però és que jo no sé si us va passar quan... Fa dos anys, tot just, o un, potser, quan sortíem del virus i començava el desconfinament, la primera vegada que vaig sentir el president Pedro Sánchez en televisió dir la nova normalitat, nova normalitat, és un concepte que podria escriure Orwell l'any 48. És neolingua, no? És increïble. És a dir, que no només són règims totalitaris, és la manipulació del llenguatge que crea realitat, per descomptat, la tenim cada dia a les notícies.
Tot arreu, i als diaris, quan els anglesos van a bombardejar a la guerra de les Malvines un barco argentí que es deia Belgrano, i allà van morir 300 argentins, 300 argentins morts, no? La notícia és neutralitzat, ha quedat neutralitzat el barco aquest. El gran ha quedat neutralitzat. Sí, neutralitzadíssim, sí.
I a més han mort 300 persones.
Bueno, per cert, nota a peu de pàgina, ja... Vull dir, no, això, no, i per això ell lliga tant això del llenguatge, en el fons és aquest altre gran llegat d'Orwell, que és la veritat, a veure, el concepte de la veritat. No hem de tenir una visió simplista sobre la veritat. La veritat, en principi, és una cosa molt complexa i poder molt relativa, etc. No? Però aquest intent d'establir la veritat fins on sigui possible, ell sempre diu fins on sigui possible, establir la veritat, home, doncs és la primera obligació. En el món, tornem amb els pobres periodistes avui, però en el món del periodisme, no? Què fa ell quan escriu homenatge a Catalunya? Està en el capítol quart explicant això, i de cop entrem en l'embrió, que és el problema dels fets de maig del 37 a Barcelona, un episodi històric sempre amagat, perquè és incòmode per les narratives oficials de la Guerra Civil Espanyola, des de Catalunya, des d'altres llocs d'aquest tipus, i perdoneu, i el i de cop diu, bueno, disculpi, si el lector vol, es pot saltar els dos capítols que ara venen, perquè francament, no? Però jo els haig d'escriure, que són dos capítols dedicats a establir, a explicar per què la versió oficial del que estava passant a Barcelona, ell hi era, estava allà al mig mirant-ho des del terrat del Poliorama, i per tant té aquest testimoni directe i va precisant en contra el que acaba de publicar aquest diari i el que acaba de publicar l'altre, vol matitzar-ho, sempre vigilant, de donar una versió parcial dels fets, però li diuen al lector, si vostè no està interessat en les misèries de la informació política, d'això, se'ls assalti, no? Perquè diu això, que aquests dos capítols és com, diu literalment, és com capbussar-se en una cloaca, no? Vull dir... Però, jo tinc l'obligació moral de fer-ho. Ara se'ls assalti. En les edicions actuals de Manatge Catalunya se posen com apèndix al final, ja, inclús, no? Però vol dir això. I hi ha una cosa per mi essencial de això. És Orwell el que intenta és dir, hem d'arribar a un cert consens sobre establir la veritat dels fets i després discutir-los des del punt de vista ideològic, naturalment. I no el que està passant contínuament, desgraciadament, que tots veiem, que els fets es decideixen des de la ideologia. És la ideologia la que descriu els fets, explica el que ha passat, i després això, home, no, això no pot ser, la ideologia, estem a favor de que sigui, hi hagi discrepància, sí, 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 en l'anàlisi dels fets. Home, però posem-nos un moment d'acord, quins són els fets. Sí, sí. En la història recent de Catalunya tenim mil exemples d'això. Aquí hi ha hagut tancs al carrer, hi ha hagut rebel·lions, hi ha hagut no sé què, hi ha hagut comèdies barates, hi ha hagut vodevils, bueno, no sé, però posem-nos d'acord amb el que ha passat, no? Amb el que ha passat. I després, bueno, valorem-ho ideològicament d'un punt de vista. I aquest intent de rapar-se a la veritat, entre cometes, objectiva, és una lluita personal d'Orwell, però és que ell sap que els sistemes totalitaris el que fan és destruir la possibilitat de que et puguis arrapar a una cosa objectiva.
Sí, sí, exacte.
Bueno, això que dèieu de la neutralització, perdona, David, no, pensava en aquest exemple de veure aquí que hem estat experimentant justament amb tota la judicialització, no, del procés, que tenia a veure amb anar modulant la definició de què va passar. Eren dos senyors que es van apujar en un cotxe a dissuadir un allò, o va ser una incitació a la violència, que va ser que allò ja no fos una manifestació, sinó un...
Sí, sí.
Dius, bueno, aquí la definició de la paraula, i crec que la gran recordatori de tota aquesta tradició, Krauss, Klemperer, Orwell, té a veure amb el fet de que les paraules no són aquella cosa que diuen, no? Només són paraules. No, no, és que les paraules lliuren guerres, judicialitzen, tanquen gent a la presó, i estem parlant d'una paraula o una altra, estem parlant d'una definició o una altra. No?
Sí, sí, sí.
I aquí hi ha una línia de batalla.
Les batalles textuals sobre la Guerra Civil Espanyola estan perfectament vives encara tants anys després, després de que les batalles reals hagin acabat fa molt de temps.
Imagina't. Adolf, si la veritat és complicada, la postveritat ja no t'ho explico, no?
Sí, sí. Ara entrem, si et sembla, en el llibre del Jordi Pigem, Pandèmia i postveritat, però a partir del que estàveu comentant ara, he estat llegint aquest llibre del Byung-Chul Han, Infocràcia, en què la referència a Orwell és constant, també, i en què, des del seu punt de vista, l'estat policial totalitari imaginat per Orwell, malgrat tot, el concepte de veritat es manté. És a dir, es fa passar, l'estat fa passar per veritat el que és mentida, però es conserva aquesta noció de veritat. Des del punt de vista de Han, avui vivim pròpiament en una època de postveritat, perquè, el que deia el Miquel, els fets ja no importen. Els fets ja no importen. Per exemple, es refereix a Trump. Trump molt poques vegades parla o parlava de veritat. Era una paraula que no formava part del seu vocabulari habitual perquè no li importava. Ni li importava amb ell, ni li importava tampoc als seus seguidors. De manera que ens trobaríem com en una altra fase civilitzatòria i en un cert sentit pitjor, perquè fins i tot la mateixa noció de veritat hauria deixat d'importar, mentre que el 1984 d'Orwell encara importava. La prova és que la mentida es feia passar per veritat. Però bé, això en el llibre Infocràcia de Byung-Chul Han, però em demanaves per Pandèmia i postveritat, que és aquest llibre d'en Jordi Pigem, publicat per Fragmenta Editorial, que és un èxit considerable de públic. A mitjans de maig, crec que l'editor, l'Ignasi Moreta, deia que n'havien venut prop de 15.000 exemplars, dels quals 10.000, més de 10.000 en català, i la resta en castellà. És un llibre prou prim, d'unes 100 pàgines o una miqueta més, i m'he entretingut a comptar-ho, Orwell hi surt citat en 33 pàgines, és a dir, pràcticament en un terç del llibre. És una referència constant i només comparable amb l'altre gran autor d'una distopia que segurament ens explica, que és Aldous Huxley, amb el món feliç. Hem fet moltes referències a 1984. Bé, doncs recordem, com fa el Jordi Pigem, aquell anunci que és història de la publicitat i història de la civilització, és història, que a la CBS va emetre el gener de l'any 1984, en què es presentava l'ordinador personal d'Apple Macintosh. Situem-nos, perquè ara l'escoltarem. La CBS estava oferint una transmissió de la Super Bowl. Aquest anunci l'havia dirigit Ridley Scott un any i mig després de Blade Runner. Repeteixo, està considerat una peça mestra de la publicitat i per si podem ajudar a crear algunes imatges mentals. Hem d'imaginar o recordar qui l'hagi vist, no? Imatges d'homes amb els caps rapats, uniformats de gris que desfilen l'un darrere l'altre, entren en una sala amb una gran pantalla on veiem en primer pla la cara d'un home, és el Big Brother, és el gran germà que va fent un discurs de celebració del primer aniversari de les directives de purificació de la informació. Va, escoltem-ho.
6:32, left to play in Super Bowl 18, Raiders 28-9.
Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. For the first time in all history, a garden.
Parla el Big Brother.
Your ideology, where each worker may bloom, secure
Però veiem també una atleta rossa amb samarreta blanca de tires, pantalons curts vermells, perseguida per uns antiavalots, que arriba davant de la pantalla. I de cop i volta llançarà el martell contra la pantalla i gran explosió. Gran explosió, sí. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Aquest és el missatge. El 24 de gener, Apple Computer presentarà el Macintosh i veureu per què 1984 no serà com 1984. És a dir, i això ho remarca Pigem, l'ordinador personal es va presentar com un alliberament. Què se n'ha després d'allò o en què s'ha convertit aquella eina d'alliberament que és l'ordinador personal i que és el mòbil? Bé, doncs aquí ell el que va fent al llarg d'aquest llibre, que és relativament curt, ja ho dic, és anar passant, diguéssim, o anar argumentant aquestes dues potes distòpiques que ens ajuden d'alguna manera. D'una banda és Huxley, amb la saturació per estímuls de plaer, aquell món feliç, i de l'altra banda Orwell amb el control, amb la vigilància totalitàries, no? I ell diu, a Occident semblava haver triomfat el poder basat en el subministrament alienant de distraccions, a l'estil de Huxley. De sobte, però, emergeixen també elements orwellians de vigilància i control. I aleshores es refereix també, amb un caràcter, podríem dir, de denúncia o des de la dissidència, a la gestió de la pandèmia. En fi, aquí hi ha tota una sèrie d'elements que no tocarem. També sobre Orwell ja s'ha citat, no? El cas de la Xina. No fa gaire vaig veure dos reportatges a la cadena Arte, que em permeto recomanar, un sobre la situació al Xinjiang i l'altre sobre el cap del Partit Comunista i de l'estat xinès, Li Jinping, en què les paraules o la paraula orwellià apareix constantment i realment és esgarrifós el grau de control, el grau de vigilància al qual està sotmesa en concretament la minoria, bé, no tan minoritària, uigur a Xinjiang i també en molts altres, en què no hi ha, per cert, Borja, angles morts. És a dir, la vigilància és una hipervigilància que no deixa racó sense explorar. Hi ha un carnet per punts, per exemple, en determinades zones del país, de manera que segons com et comportis et van restant punts o et van sumant punts, i això decideix la teva vida, decideix la vida dels teus fills. Això vol dir la capacitat per entrar a treballar a l'administració, la capacitat per viatjar... És un grau de control realment orwellià.
Sí, sí. Increïble. I que, efectivament, la tecnologia, que també té un paper importantíssim en tot això, no? És interessant la lectura de Pigem en aquest doble sentit, que com pot ser Orwellena i Huxley, és a dir, com pot ser un ordinador a la vegada Winston Smith i el Soma, que ens presenta de distracció i de gairebé de evasió al món de Huxley, no?
Sí, però, home, a l'any 84, possiblement, l'anunci aquest, no? Sí. La il·lusió de pensar que Apple i Macintosh i tot això, i home, és evident que són o eren percebuts com espais d'aquesta privacitat que no pot tenir el Winston Smith, que s'ha d'amagar per escriure el seu diari, no? Encara ara, el món actual, jo sempre penso, s'ha convertit en una simple batalla entre hackers bons i hackers dolents. No? Aquí ja no hi ha més ni soldats ni tonteries d'aquestes, no? De veure qui són els hackers bons, els hackers bons són els del CNI o són els de, o qui són els dolents o són els dolents ells o són els bons, depèn, la batalla està en aquests termes, està a dintre del món de la tecnologia, perquè és el que finalment en controla la informació, no? Però la il·lusió, l'espai de que sí, que encara, i potser encara si, jo què sé, a la Rússia d'avui, amb el tema d'Ucraïna i tot això, potser ens hem de fiar de que algun hacker aconsegueixi que les informacions monolítiques que reben sobre el conflicte des de Rússia, igual n'hi ha un que és capaç d'infectar un hacker bo, des del nostre punt de vista, en aquest cas, potser, ha infectat tots els ordinadors dels russos i ara de cop senten només en Zelensky tot el dia. Què ha passat? Ah! Què ha passat? Això és gràcies a la tecnologia. Per tant, la tecnologia encara com a hipotètic espai de preservar la individualitat i la privacitat i coses d'aquestes, jo vull creure que hi és. L'any 84, al moment que de Macintosh i de l'anunci d'Apple, s'ho devien creure més cara, perquè ara ja hem anat quedant una mica escaldats de dir sí però no, i etcètera, no? I la cosa s'ha anat complicant i som nosaltres mateixos molt còmplices de la nostra pròpia renúncia a la privacitat.
Sí, ara som,
no?
som els primers que regalem les dades de manera massiva i diària. Sí.
Les metadades, no?
Sí.
Oh, per exemple, Byung-Chul Han fa algunes referències de tipus religiós.
Sí.
Per exemple, compara...
Bueno, en Pigem també, no?
També, però en el cas
de... El papa és l'altre que surt en el llibre d'en Pigem,
sí,
com a referència.
Sí, també de manera crítica, no? Perquè crec que en una missa a Eslovàquia va demanar que tothom que hi assistís dugués el passaport del Covid. Això des del punt de vista de Pigem doncs és criticable. Bé, Byung-Chul Han, a mi em va sorprendre molt l'assimilació del mòbil amb el rosari. Amb el rosari, és a dir, hi ha moltes coses que, efectivament, a la manera de manipular, doncs s'acosta segurament, i també, per exemple, em sembla que diu que el like seria una mena d'amén, la comunitat o els seguidors serien una mena de feligresos, sí, sí. Però clar, sobre això que dèieu, efectivament, és a dir, és que això és una de les idees principals de Han, i és que la vigilància o aquest règim de vigilància constant es fa sense que siguem conscients d'aquesta hipervigilància, a diferència de 1984. Ara, aquí, el que tenim precisament és la percepció de la llibertat. És a dir, som lliures, perdó, ens creiem lliures, i el fet que ens creguem lliures permet que estiguem tot hora sota control, sota vigilància. És una de les idees d'aquest llibre, Infocràcia. Un altre que comentarem també en el seu dia a l'irradiador és No coses, que és també una descripció, em sembla, ajustadíssima de la nostra realitat. No?
És que quan dones voltes a tot això, els que estem a vegades a la universitat, amb estudiants que tenen l'edat que tenen, jo ho comprenc perfectament, no? I tota aquesta cosa que hi ha, que la gent diu, home, estem al segle XXI, amb una democràcia... A veure, les grans paraules, democràcia, llibertat, fraternitat... Si voleu, anem a la Revolució Francesa, sí, sí. No? El gran programa polític, per dir-ho així, és essencial. Doncs això, cada paraula d'aquestes, és una batalla que cada generació s'ha de guanyar. Això no ve de marca, no sé com en diuen, això dels cotxes ja ho porta de sèrie.
Sí.
Això no ve de sèrie. És ridícul dir, home, en plena democràcia... Què vols dir, noi? En plena democràcia. La democràcia s'ha de vigilar constantment i te l'has d'apropiar i has de col·laborar per fer-la possible. No és una cosa, no és un given que està allà i tal. I la llibertat, no? Què vol dir la llibertat? Això que deies ara molt bé, no? Tu és la teva sensació de llibertat i ja te la saps mirar críticament, aquesta sensació de llibertat o no? És a dir, totes aquestes qüestions... No ho sé, la vida va així, i un dia ens morim i adéu-siau i han de tornar a començar uns altres, però vull dir, clar, són batalles, la democràcia és una batalla que l'ha de guanyar cada generació. És una frase que jo recordo, soc una mica gran ja, d'una improbable, no és de cap filòsof que d'això, és precisament de la Margaret Thatcher, una senyora que té les seves coses. I que, per cert, us diré, aprofitaré per dir-vos que abans parlàvem aquí fora de micròfon d'en Tejero, curiosament, quan hi va haver el cop d'en Tejero, que sapiguem que la primera dirigent d'un país de fora d'Espanya que va explícitament trucar i es va posicionar públicament contra aquell cop va ser precisament la Margaret Thatcher, perquè naturalment es pot ser de dretes i no sé què i no sé quantos i tenir idees, però es pot ser demòcrata o no demòcrata, i la Margaret Thatcher era una persona que tenia clar això.
A diferència del secretari d'Estat, si no recordo malament, dels Estats Units,
que va callar, no?
Que va callar com un...
d'això discretament un parell de dies, eh?
Fins sí, que... un afer intern, no?
Sí, un afer intern, el que és lo fàcil, no? Doncs la Thatcher, no, la Thatcher va dir, i jo això ho he lligat sempre amb aquesta cosa que li vaig sentir dir un dia, no, la democràcia és una cosa que ha de guanyar, se l'ha de guanyar cada generació, i és veritat, no? Perquè ens acostumem a dir, home, ai, i per tant ja entra també dintre la cultura de la queixa, no? Oh, la democràcia no funciona prou bé, ai, quins polítics que tenim, no sé què. Bueno, és com, ho hem de tornar a dir allò, i tu què fas per la democràcia? Eh? I tu què fas?
Ara que citava Miquel Berga, citava la Thatcher, aprofito també per recomanar Una ciutat, un país i un llibre ben interessants, perquè Londres és un lloc que tu, Miquel, coneixes prou bé, i ell ho diu en la memoir que ha publicat a Univers, vaig arribar-hi amb 20 anys i dos números de telèfon, no? Ha plogut molt des d'aleshores, m'imagino que la gestió de la democràcia, no sé si la conduïen bé llavors, ara van fent allà amb una reina que encara... no? Té frustrades les aspiracions del fill, vull dir que...
Però t'haig de dir que, esclar, l'any, aquesta petita memoir és de l'any 72, comença l'any 72, i de tota
sí,
manera...
Sí, encara no havia passat Tejero, efectivament.
No, i de tota manera, i tampoc es havia mort en Franco, encara.
És veritat.
I, per tant, per un pobre noi de Salt que arribava per allà a Londres sense ni un duro i tal, però tenia 20 anys, eh? Això val molt més que uns quants màsters junts.
Compensa l'absència de diners.
I dos números de telèfon.
Això era molt important.
També era molt important. Bueno, però vull dir que de tota manera, esclar, la percepció en aquell moment, en molts capítols d'aquest llibret s'explica, no?, del món gay, per exemple, la perspectiva de tantes coses, no?, la perspectiva de llibertats i de sanció de llibertat que hi havia a Londres dels anys 70, vinguent d'aquí, era una cosa que realment te sorprenia i aprenies directament coses que pels pobres que estàvem aquí eren impensables, no?, la visió dels mecanismes que et fan sentir un ciutadà que té drets, que perquè estàs en una dictadura com la franquista, això era una experiència en aquest sentit. Per això el llibre es diu Una educació, no vol dir una. Després hi ha aquestes de les universitats, jo, que és molt interessant, molt important, i que la gent llegeixi tot això, però aquest tipus d'educacions dels joves, això, allò que dius, bueno, potser doncs vés a fer un Erasmus, que potser anirà més bé que no pas estar 3 mesos matxacant aquí, això, no? Això crec que són una altra d'aquestes batalles que una persona jove no hi ha de renunciar mai, no? Sobretot perquè si surts del teu entorn és quan entens el teu entorn, no? Clar. El veus finalment, però si estàs a dintre no l'acabes de veure mai, només vist des de fora i veus els contorns exactes, no?
Sí, no, m'imagino que l'any 70... un Erasmus l'any 72 a Londres, vaja, o una experiència així, efectivament, com bé dius, la sensació de llibertat devia ser infinita, no?, comparat amb la foscor que vivíem aquí.
Una cosa que abans deia el Miquel, no?, sobre la vigència del terme orwellià, i ara anem a un altre llibre que també hem portat, no?, que és el de les Roses d'Orwell, publicat en l'editorial en traducció de l'Alexandra Gumbau, i ella explica, la Rebecca Solnit, que en anglès...
Convidada d'aquest any, el dia Orwell.
Exactament, el CCCB. Sí, sí, interessantíssim. Doncs en anglès s'utilitza molt més l'epítet orwellià o l'adjectiu orwellià, que no pas shakespearià o juicià. Ella va fer una comprovació, em sembla que era, ara he perdut la nota, no? Em sembla que era el New York Times o potser el Washington Post, crec que era el Post, i jo vaig fer a The Economist de buscar George Orwell, el cercador, és que les referències són constants. Clar. Són constants, o sigui, constantment es posa a la boca Orwell, i no cal dir que amb el començament de la guerra d'Ucraïna o bé amb la política xinesa al Xinjiang, encara més, no? Aquest és un llibre també molt interessant, em sembla que el Miquel el coneix, el de les Roses d'Orwell, perquè pocs mesos abans que Orwell vingués a Catalunya, a Espanya, no?, a participar en la Guerra Civil, vet aquí que ell vivia en una casa de camp, un cottage, a Wallington, al comtat de Hertfordshire, això són 50 quilòmetres al nord de Londres, i va plantar uns rosers. I el 2017, aquesta assagista nord-americana, la Rebecca Solnit, juntament amb un amic seu, van anar a visitar aquell cottage i van comprovar que els arbres fruiters havien desaparegut, però que, en canvi, sembla molt probable que dos d'aquells roserars que havia cultivat, que havia plantat i cultivat George Orwell, encara donaven flors, encara donaven roses, no? I a partir d'aquí, el llibre és no només una exploració del món d'Orwell, sinó també una exploració del món de les roses, que la porta fins a Colòmbia, la indústria de la rosa, que és una cosa...
El Sant Jordi.
Sí.
Els milions de roses que... Bé, qui les ha cultivat i a quin preu.
Això mateix.
Com que els hi han pagat en els que les cultiven.
Això mateix. La indústria de la rosa a Colòmbia és la que dona feina a més dones. I, clar, sobretot treballen de cara al Sant Valentí dels Estats Units i també al Dia de la Mare als Estats Units. I allò que és un regal, diguéssim, des de l'amor... amb quines condicions s'ha cultivat. Moltes vegades són camps molt extensos en què treballen moltíssimes hores al cap del dia, respirant moltes vegades els efluvis dels pesticides. És a dir, ella fa una exploració a partir d'Orwell, de les incursions d'Orwell, per exemple, a les mines del nord d'Anglaterra. Sí. És realment molt, molt interessant.
No, posa, bueno, perdona, com que veig que aquest programa no s'acaba mai, entenc. jo, si voleu seguir, no sabia que no s'acabava mai, però bé, endavant. No, però és aquesta observació, no? És recordar que Orwell... van treure un llibre als Estats Units, un tio que deia els dos grans lluitadors de freedom, no, de la llibertat del segle XX. I eren... és una biografia paral·lela i una diu Churchill, Winston Churchill, aristòcrata, no sé si heu estat a la casa on va néixer aquest home, és la cosa més ja aristòcrata i rica de que un en pot néixer, etc. Primer ministre, tal, i la guerra, i la seva influència infinita. I l'altre és el nostre amic, George Orwell, que es dedica, com veieu aquestes fotos que tinc aquí d'aquesta meva llibre, allò que bàsicament es dedica a munyir la vaca, ai, la cabra, li deia Muriel a la cabra perquè era una seva tieta, bueno, en fi, a munyir la cabra cada dia per tenir llet, i té gallines, i és un home que cada dia compta els ous que han fet les gallines. Jo sempre dic, d'un home que cada dia compta els ous que li han fet les gallines, mira-la aquí, amb la cabra, sí. Amb la Muriel.
La mateixa foto sí, és sí. El llibre de la...
L'ha fet servir
la... Sí, de la Rebecca Solnit.
És una foto del Marroc. No, aquesta no és del Marroc. No,
aquesta és a Wellington.
Sí, és la de Wellington. El Marroc també estava amb la cabra, però vull dir que un home que compta els ous cada dia te'n pots fiar, no? Trobo jo. Però és impressionant, no? Els que us dediqueu a escriure, com aquí en Begunyà i tal, com la força, deies abans, el llenguatge, la paraula. Escolta, que Winston Churchill hagi sigut important, s'entén tot, els poders de l'Estat, un país que guanya una guerra, no sé què... Però aquest noi només tenia una màquina d'escriure, les gallines i la cabra. I mig malalt va escriure uns quants llibres. I avui n'estem parlant ara i aquí, i, com deies, és una ressonància contínua, no? I hi ha aquest altre aspecte de la seva vida frugal, senzilla, que crec que és molt interessant i dona força, jo crec, moral a moltes dels plantejaments. No és el periodista, no, és un que va voluntari al front, eh? No fa de Hemingway, fa de milicià. I la seva influència moral, sobretot, ve d'aquest sentit, no? D'aquesta manera de viure. Les roses, no? És un home que és un naturalista de vocació. Ell hauria sigut segurament un naturalista, però a l'època el totalitarisme el van obligar a escriure coses. Hi ha una cosa molt emotiva, no recordo si la Solnit també l'explica, però si... perquè aquesta casa de Wellington era una... de tot se'n diu una casa, era una autèntica calamitat, li van deixar i van plena de goteres i de tot el que vulguis, un desastre de casa, però ell, la passió per tenir un petit hort sempre i flors, el no necessari i tal, i l'ornamental junt. És molt bonic, si mai teniu ocasió, anar a visitar la tomba de l'Orwell, que està en un poblet també de la zona aquesta, perquè es veu que allà, com que t'enterren a terra i hi ha terra sobre la tomba, no diu res, diu Eric Blair, tal, tal, eh? No? I, però, justament, a sobre la tomba, o sigui, a sobre el que seria la part del pit, del mort o del que quedi, dels quatre ossos que deuen quedar per allà, del mort, hi ha plantades hi ha dos rosers, és emocionant. Vas allà i no veus ni res, ni coses religioses, ni rotllos patateros, però sobre aquest home, puf, les arrels de dos rosers es van confonent amb el que quedi del seu cos. Això, no, si no hi ha anat, la Sol ni que li veniu de dir.
Mare de Déu, quina cluenda. Sí que s'acaba tard o d'hora aquest programa, Miquel. Ara ho farà, i a més amb David Bowie, algú que també, com sabeu, va ser fascinat pel 1984 i tot el món d'Orwell, que de fet va fer aquesta mena de protomusical que no va acabar de fer, però que en tot cas l'exposició que ha voltat pel món també a Barcelona va ser-hi, crec que al Museu del Disseny de David Bowie, hi havia tota una sala dedicada a la influència de 1984 i d'Orwell amb tot el seu imaginari, i per tant avui aquesta cançó ens servia per cloure. Miquel Berga, moltíssimes gràcies, l'home que més en sap d'Orwell en aquest país i de tantes altres coses, per portar, i d'educació anglesa, per descomptat, per portar-nos i per la conversa avui, que no infinita i inacabable, però que vaja, que com hem sabut i après i recordat no s'acabaria mai, perquè no ho fa el llegat d'Orwell i la seva vigència. Per tant, gràcies de debò, un plaer i fins una altra.
He estat en molt bona companyia, gràcies.
Borja, que vagi molt bé. Igualment. El Beltran.
Fins aviat.
Rosa Silloé, Helena Miquel i David Bowie. I'm looking for the treason that I knew in '65. Beware the